caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Bona tarda, és divendres 27 de gener, darrer dia entre setmanes són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, que sí, Mercè Raga, també riu. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres, de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us parlaré dels famosos grups de WhatsApp de pares i mares. Heu estat mai en un? Per què dels 200 missatges que s'envien en un dia només un o dos tenen a veure amb temes relacionats amb l'escola? I encara més, com ho hem de fer per gestionar la nostra paciència quan formem part d'un grup així? Doncs quedeu-vos perquè en uns minuts us explico alguns trucs a la cara B de la caravana.
Vull saber tot això, vull saber. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Doncs avui la pregunta del dia esbrinarem si la gent del carrer ha estat infidel a les seves parelles o si, per contra, els han enganyat a ells. En parlarem amb Lara Castro, psicòloga, sexòloga, directora de Placer Consentir i membre del grup de treball Sexualitat i Parella del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Mare dels Ous?
Doncs avui a la Mare dels Ous tornarem a agafar la màquina del temps, perquè anem cap a finals del segle XIX i un lloc bastant conegut, com és Estats Units, concretament Kentucky. En uns minuts us presento la protagonista d'avui i la seva peculiar història.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
És divendres i sempre és un bon moment per desinformar-nos.
El desinformatiu amb el guionista i humorista Josep Maria Reventós, que ens explicarà aquelles notícies que mai han existit però que podrien haver-ho fet.
I cap a les 4 de la tarda anirem cap al bar Bodega Bartolí del barri de Sants per conversar amb la periodista Cristina Puig.
Amb la periodista catalana parlarem de com va viure els darrers dies presentant el Preguntes Freqüents de TV3, però també parlarem de ciberassetjament a dones periodistes o de la situació del periodisme i la comunicació actual.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cinema i de cuina.
Per això ens tornarà a acompanyar el periodista expert en la gran pantalla, Víctor Rodrigo, que ens portarà les millors pel·lícules que haurien d'haver guanyat l'Òscar a millor fotografia. A més, amb la xef del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, parlarem de cuina i de fruits secs.
I per últim, a partir de les 5, no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de temes, Andreu.
Perquè cada divendres a partir de 6:15 de la tarda obrirem plana d'actualitat rosa amb Sergi León, Sílvia Muñoz i Núria Ros al safareig de la caravana. Avui amb convidada de luxe. A més, tancarem programa amb les cançons de caravana que ens proposi el músic Marc Pardo.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Va, 4 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui està el quejat l'Andreu González.
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, està el quejat a la Cris Puig.
Vinga.
Jo ja li dic Cris, eh?
Amb aquí la confiança.
L'amiga Cris. Cristina Puig és Cris Puig de tota la vida.
Sí. Mireu, només per començar, dir-vos que mitjans com en Blau, del Nacional, no m'agrada com tracten a la Cris Puig.
Gràcies, ui. Jo crec que s'ha de dir coses
com aquestes. Sí. És a dir, que el titular d'una notícia sigui Cristina Puig, de vacaciones en Catalunya i elige muntanya, curiosa foto, cansada, perdoneu, però deixeu que ella vagi on vulgui, amb qui vulgui, que és gran i ja sap el que li agradi i el que no. Perdoneu, és que em posa bastant nerviós aquest tema. He anat a veure quina és aquesta curiosa foto del seu Instagram i, sincerament, a mi m'agrada. Són unes cadires penjades en una paret d'una casa i al peu de la foto hi posa quan estàs cansada i només vols seure. Doncs curiosa n'és, però graciosa també n'és un rato, la veritat, perquè tot fa pujada, com les parets de casa. Però, en fi, fet aquest incís, la veritat que el seu Instagram no segueix cap patró. Fotos amb amics, collint tomàquets, donant de menjar a uns ànecs d'un llac...
Veus que bé? Tot
gairebé,
bucòlic.
Sí, gairebé donant-li un petó a una petita cabra.
Ai,
he de dir, molt tendre la foto.
Sí?
Sí. Tot molt normal. Ara bé, i en el seu moment ja ho vaig dir... Ho vaig dir jo en la meva ment i amb els meus amics. Com recordareu, les campanades de TV3 que va presentar l'any 2020,
sí,
portava un vestit que no li feia cap mena de favor.
Que són aquelles que es van fer des del Tibidabo, si no recordo malament.
Efectivament, sí. Us en recordeu que era un vestit llarg, sí, amb tot de coloraines, amb lentejuelas...
Sí. Correcte.
A mi no em va desagradar, t'haig de dir, eh?
A mi sí, perquè desentonava molt amb les altres dues presentadores, que eren la Melero i...
Ai, ara no ho direm.
L'Ariana Oltra, no?
No, no.
No me'n recordo qui hi havia.
Bé, en fi. Doncs és l'única queixa, és l'única queixa que tinc del seu Instagram. Entenc que la volgués penjar en el seu moment, perquè és un gran què, no?, presentar les campanades de TV3.
Sí.
Però, clar, al costat de la Melero, amb aquell vestidàs gris amb volum, doncs què voleu que es digui? Desentonava una miqueta. Però, tot i així, i ho deixo ja, que si no m'enrotllo com una persiana, queda més que aprovada.
Mm-hmm. Lídia Heredia.
Ah, no? això.
També anava una mica estranya, Lídia Heredia, també
sí,
t'ho dic.
Sí, de fet, l'única que anava una mica normal, diguéssim, era Elena García Melero.
Sí, sí.
Però vaja,
sí.
Els de la vestiteca tenen unes coses que de vegades no les entenem.
Veus? Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs tinc una mania organitzativa bastant odiosa. Punt número 1. Tot hi he de posar números, és a dir, 1, 2, 3... No puc posar-hi guions. I, si no tinc número, faig un asterisc i l'encerclo. Això ho veurem molt amb els meus papers.
Sí.
2. Els pòstits. Fa temps que no en trobava, i ara que n'he tornat a trobar, segurament per la meva taula, començaré a veure paperets grocs amb coses apuntades i tatxades. No us preocupeu, que són coses que passen. I no hi ha punt número 3, i això em provoca... una mica de toc.
A mi també em passa això, eh?
Perquè he de dir que, tal com les alarmes sí que han de ser per ells, normalment, amb els punts no. Han de ser sempre imparells.
Jo imparells no ho sé, però que hi hagi 2 i no hi hagi 3...
Sí, fa una miqueta de rabieta, eh?
Sí. Què odies avui?
Doncs mira, avui vinc a odiar els de TMB i els anunciants de tot el món.
Jardí.
A veure, per què, pebrots, he de seguir veient anunciades coses i esdeveniments que fa més d'una setmana que ja han passat?
Sí.
Això no és publicitat enganyosa?
Mira, et diré una cosa. Això és publicitat enganyosa, com és mal periodisme posar primícia quan no ho és, com ho és posar última hora quan no ho és.
Vaja.
Correcte.
Sí, aquelles coses que passen,
sí.
Eh?
Ui.
Sí.
El mundo de Twitter, amigos.
Coseta. Sí.
I et fa feliç que...
Doncs mireu, atenció, perquè em fa feliç anar a concerts i ahir vaig anar als al concert d'Ocata,
sí,
que van venir aquí a una entrevista el dimarts, que la podreu recuperar a la web de Ràdio Estel a la carta, però sabeu què? Més que feliç, em va fer molta gràcia una cosa. Crec que hem trobat el seu Joan.
És aquí!
Sí. En Joan havia d'anar-hi, va parlar amb ells.
Em va fer molta gràcia.
És curiós, sí.
Aquesta
sí.
cançó no l'havia escoltat. I enmig del concert que hi vam anar amb el tècnic, amb el José,
sí.
Em va dir el José, tienes que hacerlo. O sea, ho has de posar al programa demà, això.
Sí.
I dic, doncs la veritat és que sí, perquè, mira, és
una cosa,
una curiositat.
El d'ahir no vaig poder anar, però el proper no me'l perdo, perquè són molt bons i valen molt la pena.
Sí, la veritat és que sí, tenen molt bon directe.
Va, el propòsit d'ahir, què?
Doncs ja no m'he obsessionat amb l'hora del metro. Quan he acabat de tot el que he hagut de fer al matí, he baixat i he agafat el primer que he trobat. No he mirat l'hora del mòbil.
Veus?
I això, t'he de dir, que no mirar l'hora et dona una pau i una tranquil·litat.
Sí, eh?
Molt agradable. Sí, la veritat és que sí. No. Vas amb més bon humor.
El que m'agrada de les vacances és no mirar l'hora.
Exacte.
No sé quin moment visc.
Sí.
No propòsit per això, per avui i per aquest cap de setmana.
Doncs mira, no trobar-me el meu jefe, els fogrons de Gràcia.
És un tall de ràdio, eh?
Sí. Sí, clar.
Tira.
Doncs mira, no trobar-te tu, Joan, els fogarons de Gràcia aquest cap de setmana.
Doncs ho tens cru, eh?
No. És broma. És intentar no cremar-me, o que no em cremin aquest cap de setmana, que crec que seria el millor propòsit que em podria fer, no?
Home, sí.
Et dic que és possible que no em trobis, també t'ho dic. Perquè jo surto pels fogarons, ara sopar, que és el que es fa també a les places de Gràcia...
No, jo sopar no crec que ho faci.
Posar el foc, tot allò, jo ho faig dins de casa meva, allò.
Mm. Home, clar, privilegis, no?
Sí, a més a més, allà, amb l'escalfureta de la calefacció, doncs...
Va molt bé.
Sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Fins demà.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
11 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs com que avui és divendres i estem contents, us porto una cara B d'aquelles completes, completitas.
Que bé,
sí. Per començar, ens quedem a la ciutat de Barcelona, perquè sí, senyores i senyors, és en aquesta ciutat, la nostra ciutat.
La nostra.
Sí, és nostra. S'ha venut l'àtic més car de la història de l'Estat. N'heu sentit a dir alguna cosa?
Sí, sí.
Home, és que, sí, escolta'm una cosa, n'haureu set vosaltres ara, que l'heu comprat, no?
Ara igual m'hi fico de peus a la galleda, eh? Però té a veure alguna cosa amb la casa Seat, pot ser?
Correcte, sí, eh? Correcte. És un àtic que és annex a la casa Seat. Sí, 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 sí. Llavors, n'heu estat vosaltres que l'heu comprat?
No m'arribava...
Per desgràcia, no.
Per 20 euros, la contraoferta.
Entenc que m'haguéssiu dit, no? Si no,
sí,
m'haguéssiu convidat. Va, anem al gran. En aquest cas ha estat un particular internacional qui s'ha comprat aquest àtic i ho ha fet per ni més ni menys que uns 40 milions d'euros.
Res.
Sí. És una quantitat que tu tens a casa.
Sí, evidentment.
I que, per tant, pots gastar el dia que tu vulguis.
Sota,
eh?
Sota el matalàs tinc 40 milions d'euros.
Correcte,
ara
correcte.
El matalàs el tinc a 5 metres, també t'ho dic.
Sí, sí. És un tràmit d'aquests que pots fer cada dia, com anar a comprar el pa. Eh? 40 milions d'euros. Al·lucinant. Pels més curiosos, que sapigueu que aquest àtic es troba situat a la cantonada del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal, efectivament, com deies tu, Joan, annex a la casa Seat, i que és un duplex d'uns 650 metres quadrats.
Quasi res.
També petitet, no? Allò sí, per netejar va superbé. Pots fer una neteja cada dia que no acabes cansat.
Sí.
I atenció, aquest àtic hi ha gimnàs, piscina i spa privat entre una llarga llista.
Home, sí, bueno, 640 metres quadrats.
Sí, una noia ja.
A mi el que m'agrada més d'aquest àtic és l'espa, eh?
Home, i tant.
Uf, sí, us imagineu, tenir un spa a casa?
Sí. Mira, jo amb una sauna em conformo, eh?
Jo prefereixo spa.
Jo també, eh?
Sí, jo també spa.
Una... És igual.
I la piscina també.
Seguiu somiant, perquè...
Sí.
Per si fos poc, el complex de luxe on es troba el pis disposa d'una vintena de treballadors per tal de mantenir totes les instal·lacions, clar, és evident, i també tots els serveis a disposició dels propietaris. I encara hi ha més, i és que l'edifici té seguretat i consergeria les 24 hores del dia.
Consergeria per un pis, eh? També això.
Sí, correcte. Bueno, és un bloc, i en aquest cas aquest pis es troba a la planta...
Sí, a l'àtic.
A l'àtic, clar. Sí, és el que té un àtic, eh?
Exacte, també és veritat.
I res, com us deia, seguretat i consergeria les 24 hores del dia, i també té a disposició dels propietaris tota mena de serveis a la carta, com ara. Atenció als serveis.
Va.
Contractar un xef.
Oh, que bé.
Clar que sí. Un dia dius, em fa mandrot a fer-me una truita, doncs contracta un xef, sí. Organitzar una festa, veus? Joana, tu això t'hagués anat bé per celebrar el teu aniversari.
Sí.
Llavors, rebre la compra... o contractar cuidadors pels més petits, en el cas que tinguis fills o germans petits, sí. I també per cuidar els animals de companyia.
Bé, això també m'aniria bé, veus?
Sí. Per si voleu saber més coses, sí, aquest àtic forma part de la cadena internacional Mandarin Oriental Residents.
Home, no podia ser d'una altra manera.
Correcte.
Aquí està el secret.
I la compra-venda l'ha gestionat el grup inversor KH. Ui, va, aquí he tingut un...
No.
Res, això és un detallet, no? Tenim en compte, en aquest cas, i tal com us explicava, l'operació ha batut dos rècords. És l'àtic més car de tot l'Estat, com per no ser-ho, i també té el preu per metre quadrat més car.
Deixes fer un xascarrillo?
Home, per suposat.
Amb 640 metres quadrats, suposo que el bany deu ser molt gran. Més que res, perquè si el grup inversor es diu KKH...
Ai, no! M'ha agradat.
Xascarrillo.
I en aquest cas us deia que ha batut dos rècords, no? El de l'àtic més car de l'Estat i el preu per metre quadrat més car. Que vindrien a ser, alerta, eh?
Ai.
Uns 61.000 euros per metre quadrat.
Res.
De fet, això. És que no podem ni aspirar, no podem ni aspirar
a
un metre.
Entre tots junts no ens podem comprar ni un metre.
Exacte. Viure a la Diagonal té un preu, també.
Cadascú amb les seves coses.
Sí.
I no vull acabar sense abans explicar-vos que l'arquitecte de l'edifici és el Premi d'Arquitectura del Ministeri de Foment Carlos Ferreter, i que el complex té un total de 30 apartaments i 4 àtics situats entre la planta 17 i 20 de l'edifici. Ho dic per si us interessa, doncs podeu comprar potser no un àtic, però un piset.
Sí, home.
I quan us el compreu, ens ho feu saber, i podem convidar a tots els oients de la caravana i que vam segur, no?
Vinga, va, més coses.
Sí, en un dia com el d'avui també us vull parlar dels grups de WhatsApp.
Ai,
és
Déu
un
meu.
Tema...
Molt bé.
Polèmic.
Sí, sí,
la veritat és que sí.
Abans de res, cal informar a tothom que cap membre de l'equip de la caravana és pare ni mare.
Correcte.
Tot i això, segur que algun dels nostres fidels oients ho és.
Sí.
I per això avui us regalo la solució al que de ben segur és un dels vostres grans malsons. Els grups de WhatsApp, però del col·legi.
Ai.
Clar, nosaltres aquí gaire no podem opinar, perquè no heu estat mai a un...
No.
Però sí que és veritat que se'n parla molt, i la gent se'n queixa.
De grups d'aquells que queden per allà pol·lulant pel món cibernètic, sí.
Però clar, de col·legi no. Bueno, i és que tots i totes ho sabem, tot i no estar dins, gestionar un grup de WhatsApp de l'escola pot ser un exercici bastant frustrant que requereix molta i molta i molta paciència.
Correcte. Sí.
I és que pocs pares i mares se salven d'utilitzar-lo si tenim en compte que WhatsApp és la millor eina de comunicació que podríem haver desitjat mai, ja que teniu xat per pares i mares amb els que parlar de manera immediata resol doncs, moltes qüestions del dia a dia, què voleu que us hi digui. Però tal i com us deia fa un moment, gestionar els missatges que arriben a aquests grups pot ser complicat. Per això, un dia més, què fa la cara bé? Doncs portar la solució.
Ara,
i us donaré 5 consells pràctics per gestionar un grup de WhatsApp de pares de la millor manera possible. Nois, segurament en algun moment voldreu ser pares
sí,
no? Doncs mira, podreu utilitzar aquests trucs. Punt número 1. Hem de tenir en compte que en un grup de WhatsApp per pares i mares s'utilitza per mantenir-se informat entre ells. Per exemple, sobre si algun nano està malalt, si hi ha canvis en els horaris, per informar d'alguna reunió o qualsevol altra qüestió important, però del centre educatiu. Per això hem de saber molt bé el que no s'ha de comentar dins del propi grup i tenir clar que no es tracta d'un grup d'amics en el que crear polèmica, enviar memes ni llançar cap mena de missatge negatiu destinat al professorat. Sí, és un punt que sembla evident, però molta gent no el segueix.
Exacte.
És el que dèiem en el sumari, 200 missatges i només un d'important.
Correcte.
Val, primer punt clar. Segon punt, que vindria a ser tenir en compte que si alguna cosa és de màxima urgència, doncs et trucaran per telèfon, senyores
segur.
I senyors. Ningú, absolutament ningú, utilitza el WhatsApp per informar-te que el teu fill ha caigut o que té febre, per exemple.
Sí,
i amb això què vull dir? Doncs que s'ha de limitar el fet de mirar el grup de WhatsApp de pares i mares a certes hores. És a dir, no cal estar tot el dia connectats, perquè no pateixis, que si la teva filla l'ha liat, ja et trucaran i t'ho faran saber.
Correcte.
Sí. Sí. Punt número 3, i molt important també, silenciar les notificacions del grup algunes hores.
Val? Està molt bé, això,
no
també.
Sí.
Va
no
la línia del que dèiem en el punt 2. WhatsApp, en aquest cas, t'ho permet fer-ho des de la configuració del grup. Només has... A veure, per la gent que sigui més boomer, ho explicarem. Només has de clicar els 3 punts que veuràs al costat del nom del grup i llavors clicar l'opció silenciar notificacions.
Correcte.
Per últim, pas molt important, has de decidir quant de temps vols silenciar, perquè et dona l'opció de fer-ho durant 8 hores, una setmana o per sempre.
Per sempre.
Aviam. M'encanta el per sempre.
Clar, per sempre. Potser no fa falta, perquè algun dia potser sí que passa alguna cosa important. És recomanable, diuen els experts en el tema, la primera opció, 8 horetes. Sobretot si són hores que ja ningú envia missatges. Llavors l'endemà, desactives el silenci, mires, dius, tot correcte, doncs seguim.
Mira, jo aquest any he pres, m'heu ensenyat des d'aquest equip, no està malament dir-ho, arxivar missatges.
Mira, no en sabies?
No sabia que es podia arxivar gent.
Núria, no riguis, eh? No, perdona, allà, jo tot el respecte al meu capo.
Tots aquells que no s'han portat ben tu, allà, arxivats. Vinga,
sí, bueno,
a la brossa de la història.
Sí. Home, l'opció d'arxivar és una opció molt interessant.
Sí.
I eliminar xat també va bé, eh? Sí, i bloquejar, en un cas extrem. Sí. Bé, tenim punt 4, val? Penúltim punt. Punt, intentar ser directe amb els teus dubtes, val? I si algú personalment és la persona més indicada per respondre el dubte, doncs no dubtis enviar-li un missatge, però fes-ho per privat.
Correcte.
Clar, d'aquesta manera evitaràs multitud de respostes que no aporten res i, per tant, no col·lapsaran el xat.
Clar.
I per últim, però no menys important, es recomana utilitzar emoticones per indicar si estàs d'acord o no amb algun missatge. És un tema interessant que jo no hi havia pensat, eh? Clar, en comptes d'utilitzar el típic oc, que és insuportable, com que oc.
Oc, punt.
Ai. Jo l'utilitzo molt, però és insuportable.
Sí.
Clar, doncs en comptes d'utilitzar el típic oc, emoticones. D'aquesta manera, si tothom n'utilitza, clar, la qüestió és anar en sintonia amb tots els pares i mares del grup, doncs s'aconseguirà una pantalla neta, clara, a l'hora de transmetre la informació.
I jo crec que ara el tema de reaccionar als missatges crec
també,
que ajuda molt això.
Ajuda molt.
Andreu, et compro...
Així no s'omplenen de missatges.
Correcte. Tu poses un dit amunt, un pulgarcito amunt i ja està. Vol dir que estàs d'acord.
Sí.
I recordem això, que, a veure, no sé que sigui un grup de pares i mares molt reduït, no cal explicar la teva vida.
Correcte.
Saps? Exacte. Suficientes coses tenim a fer el dia com per a sobres estar parlant de l'esmorzar que ha portat el nano.
Ara.
No ens interessa.
Tots bon dia, que això és horrible.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Sí, avui la notícia musical arriba de la mà de Marlena.
Recorrernos mil ciudades sin dar explicación y brindar por esta ocasión, pero me sabe.
Sabeu qui són, Marlena?
No, els coneixia, però m'agrada
molt. Doncs crec que us agradarà molt la seva música, si l'escolteu. I és que el duet format per les madrilenyes Anna i Carol ja pot dir en veu alta que el seu àlbum debut és una realitat. 1000 primeres veces. Aquest és el nom escollit pel primer EP del duet, que recopila en 9 cançons els seus singles més exitosos dels últims temps, com aquest Me sabe mal, que és el que estem escoltant ara mateix, també Gitana i Un verano sin ti, que no és àlbum de Bad Bunny, sinó és la seva cançó. Juntament amb aquest debut discogràfic, el duet també ha confirmat les primeres dates de la gira 2023, on hi trobem ciutats com Madrid, Bilbao i també Barcelona. Justament en aquesta última ciutat, a casa nostra, hi actuaran el proper 3 de març i ho faran a la Sala 2 d'Apolo. Per tant, us deixo temps a que assaboriu aquest grup i si us agrada, doncs el dia 3 teniu una cita a Apolo per escoltar Marlena.
Moltes, moltes ganes. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Un invierno lento, un verano al sol. Recorrernos mil ciudades sin dar explicación. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal, muy mal. Si tú no estás, me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal. Si tú no estás, todo me sabe mal. Me sabe mal, me sale mal y me saben mal. Si tú no estás. Me sale mal, me saben mal.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
Vinga, va, que és divendres i com cada divendres a aquesta hora seguim descobrint la mare dels ous amb el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes. Bona tarda, Pau. Quina anècdota, quina història ens portes avui?
Molt bona tarda, Joan. La música que sentiu té molt a veure amb el que us explicaré en uns minuts.
Una però mica abans... cowboys, eh?
Sí, però té a veure amb cervesa. Però no amb un tsunami.
T'agrada tu aquest tema, eh?
Sí, sí.
Sí, m'agrada la cervesa. Potser és pel cognom, jo crec.
Ostres, vaya chascarrillo per començar, m'ha encantat. Chascarrillo! Molt bé, Pau.
Vale, va, t'aplaudim des d'aquí el teu primer chascarrillo.
Ja t'has guanyat a tots els membres de la taula.
I és que, bueno... Avui us vull parlar de Carrie Nation, la dona que volia salvar la humanitat de l'alcoholisme. Com us quedeu?
Home. Està bé, una bona iniciativa, no?
Una heroïna, no?
Sí, superheroïna.
Clar.
Heroïna de...
Sí, sí, sí. Un gran paper d'aquesta
dona. De dona heroi,
Home, i tant.
Clar. Sí, sí, sí.
Us porto la mare dels ous d'avui? Comencem?
Som-hi.
Sí, va.
Vale. Primer de tot, hem de tornar a agafar la màquina del temps, perquè anem cap a finals al segle XIX. I un lloc bastant conegut com és Estats Units, concretament Kentucky.
Fried Chicken.
Sí, és que aquesta s'ha de fer.
Sí.
Sí, 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 sí. Doncs un cop traslladats ja cap allà, us vull parlar de Kerry Moore, una dona que es va casar amb un metge, el doctor Charles Gloyd, però que tenia un problema. Era alcohòlic.
Vaja.
I clar, vaja. Ella va decidir divorciar-se quan va tenir la seva primera filla. Quan va tenir la seva filla va dir...
Fins aquí.
Exacte. Per què? Perquè, clar, ella... va veure que tot el tema de l'alcohol portava molts problemes i era una cosa molt dolenta.
Fins aquí la Carrie té absoluta raó, eh?
Sí, sí, sí. Exacte. No hi ha discussió.
Clar, 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 clar.
I clar, ella amb 54 anys va decidir ingressar al moviment per la temprança i aquí li va canviar la vida. Perquè, clar, vosaltres segurament us deveu preguntar què és aquest moviment de la temprança.
Exacte.
Què és aquest moviment de la temprança?
Exacte. Doncs és un moviment social en contra del consum de begudes alcohòliques que apostava pel fet de l'abstinència.
Molt bé, eh?
Llavors, també era un moviment que es vinculava sovint a altres, com els ets a la dona. Perquè en aquell moment, algunes integrants d'aquell grup associava la violència domèstica amb l'alcoholisme.
Ah, mira.
I llavors, sí, sí. En l'espectre més radical, és on trobem la protagonista d'avui. Kerry Moore es va casar una segona vegada i va adoptar el cognom del seu segon marit, que era Nation. Així doncs, Kerry Nation. Es pot entendre així, jugant una mica amb el simbolisme, com a Carry a Nation, és a dir, aixecar la nació.
Ella sola, eh?
Ella sola.
Mira.
Ella sola. I llavors va voler lluitar. I va començar per les bones. Per les bones vol dir que va començar a fer conferències, va anar intentant ajudar tota aquesta gent que tenia aquests problemes amb l'alcohol, però no li feien cas.
Vaja.
I llavors ella va dir, per força. I
clar,
per força...
Si no entra per les bones, per les males,
exacte. I llavors ella va agafar una destral...
En sèrio?
Sí.
No.
Compte aquí. Nivells, no.
Compte aquí.
No. Doncs va anar
va passar de l'1 al 100, eh?
Sí. Però és que, clar, també s'entén el grau de cabreig que tenia aquesta senyora.
Sí, però si tothom agafa una destral quan es cabreja, tenim un problema.
Perdem la raó amb la violència, eh?
M'acabo d'imaginar la senyora Carri, el resplendor, ja que està en casa, una
bueno,
mica.
Bueno, és que bueno, aquí tenim la imatge de la senyora, que és una senyora, bueno, amb el seu llacet.
A veure, descriu-la una miqueta.
Sí.
Carri Nation, eh?
Carri Nation, doncs era una dona de 1,82 metres d'alçada.
Home, ostres, jugadora de bàsquet.
Sí, mínim.
Compte
sí,
aquí,
sí,
que aixecava la destral 5 metres,
era
eh?
Era voluminosa i anava amb una destral i amb un mocador, que era aquí, amb un mocador que era el símbol del moviment en contra d'aquest alcoholisme.
Per la gent que... Però la destral era molt gran?
Home, segurament. Era...
Sí, bueno, era petitoneta,
era petitoneta. Mira,
no era una destral així, però... com siguéssim...
Oita, la tenim, la destral. Toma.
Sí. Doncs imagineu, això amb els bars. Ella entrant a tots els bars i començant a trencar totes les ampolles.
Ampolles, eh?
Sí.
Mira, mentre sigui les ampolles...
Només va fer ampolles. Però, clar, què va passar? Que això va ser des del 1900 al 1911.
11 anys destrossant ampolles?
Home, clar, tu tens un bar i et venen a destrossar ampolles.
Són moltes ampolles,
gaire
eh?
Gràcia, no
que
fa,
també
et
dic que això és dedicació, eh?
Sí,
perquè 11
sí,
anys
sí, sí,
rebentant bars.
I anava a vegades sola o a vegades acompanyada d'altres senyores que anaven a destrossar les ampolles, també.
Dona compte que això cotitza, eh?
Passar un dissabte ampolles. Així, també.
Va cotitzar perquè la van empresonar més de 30 vegades.
Veus?
Ostres.
Però us porto... Què és el que feia? Primer de tot, venia pins en forma de destral.
M'encanta.
Perdona.
O sigui, això és de veritat.
És supertendre, la història, eh?
Sí.
Destrals i pins, avui.
Exacte.
Perfecte. I més
I també, aquestes conferències que feia, doncs, anava recollint cèntims, anava recollint diners, i amb això pagava totes aquestes multes.
Aquesta dona va perdre una oportunitat de negoci, perquè, sabeu, avui en dia hi ha llocs on pots anar a desfogar-te i trencar coses.
Sí,
amb
sí,
destrals,
sí.
Bats i aquestes coses.
Exactament.
Era pionera.
Sí, va ser, i a més també va ser pionera d'anys més endavant el que va passar. Però anem amb el seu epitafi. Perquè ella va morir als 65 anys, dels 54 als 65 va anar destrossant ampolles, i el seu epitafi diu, concretament... Fidel a la causa de l'abstinència. Va fer el que va poder.
Que déu-n'hi-do.
Home, el que va poder, sí.
Carregar-se ampolles durant 11 anys és una mica més del que va
les
poder.
Les empreses del qual deien estar contentes.
Sí, clar.
Sí.
No. És que, clar, ella es pensava... Clar, va ser aquest moviment de... Ella anava a un bar, trencava les ampolles, però això provocava efecte crida. És a dir, la gent anava a consumir més.
Clar.
Ai.
Vaja.
Sí.
Li va sortir
malament,
doncs.
No va sortir malament.
L'efecto Streisand ja tenia nom, que és l'efecto Carri.
Perquè el 1920 cap endavant, la llei seca, als Estats Units.
Per tant, clar.
Va aconseguir, més o menys, el que va voler. Per tant, Joan, tinc una proposta cultural per fer-te.
Ai.
És anar-te'n a Kentucky.
Sí, demà.
Demà mateix.
Sí.
A veure el seu museu.
Perfecte.
Té una casa.
Amb la destral allà penjada, eh?
Ja he descobert que hi ha mini destrals que es venen.
Sí o no?
Amb el seu logo.
Perdoneu, hem de mirar per internet que ens arribi una mini destral d'aquestes, un pin de destral per l'equip de la caravana.
I
ja t'ho dic ara.
Et porto a la sorpresa final, que
sí?
És...
Encara més?
Sí, home, sí. Aquesta musiqueta que hem estat escoltant, doncs es va fer una òpera. Douglas Moore, el 1966, va fer La seva vida.
Una òpera de Carri Nation.
De Carri Nation, amb dos actes, i que acabem la Mare dels Ous d'aquesta manera.
Per cert, que per qui no hagi buscat o golejat la foto de Carri Nation, que us recomano que ho feu, per saber com és la pobra dona, podríem dir així a bote pronto, que és una mica la besàvia de Jordi Pujol.
Sí.
Pau Canyes, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta anècdota. N'esperem més el proper divendres. Que vagi molt bé.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Para 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 pa para pam para para para
para-para-para-para-para-para-pam. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Heu estat o us han estat infidels en una relació?
Ai!
Ahà!
Compte aquí.
A veure, la Hateu.
Ahà!
Exacte, aquest és l'original. Avui la monogàmia i la fidelitat prenen el protagonisme de la secció i és que ens estem fotent, diré, literalment,
sí,
en un jardí ben guapo, guapo.
Sí, d'aquells macos, macos,
d'aquells que diries, caravaneres, caravaneros, agafeu-vos fort que venen revolts.
Exacte,
eh?
Sí, sí, sí.
Aquesta ha estat una de les preguntes més íntimes que hem fet en aquesta secció perquè hi ha hagut vegades que em pregunta per la felicitat de la gent, cosa que a vegades costa pensar i recordar,
sí,
però avui són feridetes que he d'obrir dels nostres participants.
Ai, pobres.
Records que potser millor ben tancats en un calaix, eh?
Correcte.
I, per altra banda, també estem intentant, doncs, revelar tots els draps bruts dels nostres participants, si és que han estat ells o elles qui han enganyat a les seves parelles, d'acord? Per entrar en matèria, fem un testeig de si la gent del carrer ha posat les banyes de la seva parella o si li han posat a ells o elles.
No, que jo sàpiga, no.
Que jo sàpiga.
Clar.
Si m'han estat, no ho sé, penso que no. Mai no m'ho han dit. I si jo he estat, no.
No, jo no. Ni tampoc me han sido.
Creo que no me fueron y yo no lo fui nunca.
No, que sàpiga, no.
Molta gent et dirà que no, però sí.
Ui,
ai, ai, ai,
molta
ai,
gent
ai.
Et dirà que no, però sí, eh?
De moment sembla que tot tranquil, tot i el detallet, sí, de que jo sàpiga, no.
Correcte.
Eh? El jo sàpiga. I és que, clar, petites mentides que esperem que cap de nosaltres ni dels que esteu escoltant a la ràdio ens hagin colat mai, eh? Aquestes mentides no ens agraden.
Avui
ens
no preguntes, eh?
Avui...
A tu t'han estat infidel?
A tu t'han... A mi?
Sí.
A mi no.
A tu no, eh?
No. No, 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 jo diria que no.
Que tu sàpigues,
crec,
eh?
Que jo sàpiga, que jo sàpiga. A tu t'han estat infidel?
No, no, que jo sàpiga, no.
Val.
Tu has estat?
Jo ho he estat. Abans de ser-ho, he deixat a la persona implicada.
Val.
Sí.
O sigui, no.
No, val, però de sentiment romàntic, doncs potser ja estava pensant en l'altra persona. Saps?
Jardí, jardí, jardí.
Jardí, però és veritat.
Val, val, val.
Jo, doncs això que et deia, eh? Abans prefereixo deixar la persona que, amb la qual estic,
sí,
que no pas, doncs, fer-li
clar,
mal, eh?
Clar, clar, clar.
Tot i així, sempre s'acaben fent mal, eh? Quan es trenquen relacions és molt trist, però així passa. Que cadascú visqui la vida com la vulgui, com li vagi bé.
Com bonament pugui.
Exacte. El que ens interessa avui, però, és també doncs, aquesta part de safareig, eh, que comporta tot plegat, i és que els nostres testimonis volem saber si perdonarien una infidelitat o no.
Home, una infidelitat mantinguda, penso que no. Una cosa és un accident i altra cosa és una infidelitat.
Si tenen, el perdonaries?
Jo penso que sí. Si hi ha sinceritat i voluntat de millorar, penso que sí.
No, no sé. Penso que la lleialtat i la fidelitat són conceptes que marquen una persona i que són importants a la vida. No sé.
Si fuera de mucho tiempo, puede. Pero tendría que ser muy ocasional. Muy una vez y de... O sea, si se ha emborrachado y de casualidad. Pero solo en ese caso.
Si fuera, si no, algo más...
Si fuera más, no.
Clar, premeditat i sostingut, mentida, sostingut, manca de confiança.
Conociéndome probablemente no lo perdonaría, porque soy re rencorosa.
Hòstia, difícil. No crec, perquè no confiaria ja després. No, no podria confiar, no, impossible.
Dependria molt de la persona. No sé, amb el temps que has estat amb ella o la relació que hi portes, la confiança que hi tens, de que ho faci un altre cop o no.
Sí, series capaç de perdonar-ho?
Sí, depenent de com sí.
Bueno, ja ho veieu.
M'ha agradat molt la persona que ha dit... Si ha estat un accident.
Accidents, accidents.
Ai, els accidents.
Va, Joan, deixa'm que et doni pas als...
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
El bonus track.
¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo?
Tiempo libre.
Un dia farem la pregunta del dia karaoke, eh? I en Joan
m'agrada molt aquesta cançó que ha triat avui en David Morral pel bonus, sí, track. Està molt bé, està molt bé, està molt bé.
Molta, molta atenció, que avui tenim uns bonus tracks.
És un ladrón que me lo ha robado todo, eh? Que ho sàpigues.
Sí. Tenim
tira, tira.
Uns bonus tracks que són una mica complicadets, eh? Comencem. El primer de tots, dues amigues que m'expliquen que a les dues,
sí,
a les dues els hi han posat les banyes.
A nosotras.
Sí.
Sí.
Sí. ¿A las dos?
Sí.
Vale. ¿Habéis sido o os han sido infieles?
Nos han sido.
Nos han sido.
¿A las dos? ¿Y cómo os enterasteis?
Yo me enteré por ella.
Y yo por una historia de Insta.
Vale, a ver, un segundo. O sea, me estás diciendo que tú te enteraste de lo tuyo, sí, por una historia de Instagram. ¿Y tú por ella?
Sí.
Vale, ¿y tú cómo te enteraste de lo suyo?
Por amigos.
Por amigos.
Hablando.
Vale, porque vosotras sois hermanas, sois amigas.
No, somos amigas.
¿Y lo perdonasteis?
Sí, bueno, pero para, sí, para ya está. O sea, ya está.
Sí.
Sí, lo perdoné, pero no tengo nada.
Entonces, si volviera a pasar...
No.
Nada, ¿eh?
Nada, no.
Vale, o sea, que lo que os hizo perdonar a la persona, ¿qué fue?
El simple hecho de perdonarlo, ya está. Que ya estaba, estás perdonado de mi parte.
Sí, que no haya malos rollos ni nada de eso.
¿Pero continuasteis con esas personas?
No.
O sea, se terminó.
Sí.
Perdonasteis y terminasteis.
Sí.
El perdó i s'ha acabat, Joan.
Es pot perdonar sense ser...
Es pot perdonar.
Es pot perdonar.
Perdonar. Sí, millor et tallo aquí.
Pagar fantes.
Doncs ja ho veieu. Les xarxes socials són delatadores, podríem dir.
Sí.
Infidels, que ens esteu escoltant, sisplau, sigueu molt atents amb les xarxes socials si voleu mantenir en secret el que esteu
Infidels,
fent.
Infidels, avui, després d'aquesta secció, tanqueu-vos a casa i no us sortiu durant tot el cap de setmana.
Ara t'escolto.
Val.
A una altra persona que escoltarem és a una noia
sí.
que també l'han enganyada.
Ai.
Però no un cop, no.
No.
Ja veuràs.
Bastantes? Sí.
Vale, em pots explicar alguna d'elles? Com ho vas descobrir o...?
M'ho van dir en el moment.
T'ho van dir en el moment?
Sí.
O sigui, que t'ho va dir la teva parella.
Mm.
I llavors, com t'ho vas prendre? Com vas reaccionar?
Doncs res, deixant la relació.
Que no ho vas perdonar?
No.
Vale, per què no perdonaries una infidelitat?
Perquè ja he perdonat una anterior i em van tornar a ser infidel. O sigui que
fatal, no?
O sigui que horrible.
Vale. O sigui, que horrible.
La loteria li ha tocat a aquesta noia, també t'ho dic, eh?
Home, si ja has perdonat una i et tornen a enganyar,
clar.
O replantegeu la relació, l'obriu i comuniqueu més,
clar.
O fora, eh?
Compte aquí.
Una altra persona, també et dic. Espereu que tot això no acaba aquí, perquè ara tenim una dona que ha vingut, que l'he hagut de convèncer,
sí.
Ara sí que ho dic bé, que l'he hagut de convèncer per esbrinar una miqueta més què li va passar i com ho va descobrir.
Ai.
Sí. Com va ser? Ho vas descobrir tu? Ho vas...
Uh-huh. Sí.
Vale, ho vas descobrir tu?
Sí.
Vale, ho vols explicar algú o millor que no?
Bueno, millor que no.
Pensa que no es veu la cara, ni el nom ni res. És superanònim.
Bueno, me vaig enterar amb una enfermedad de caràcter sexual... I així va ser.
Vale.
Com em vaig enterar.
Vale, i ho vas perdonar?
Sí.
Ho vas perdonar?
Sí.
Vale, per què?
Bueno, la vida, ja sabes, los nens petits, aquestes coses.
I ho tornaries a perdonar?
No, hoy por hoy no.
Hoy por hoy no, eh?
Compte aquí.
Millor no tornem a provar la paciència d'aquesta dona.
Hoy por hoy. Un clàssic dels programes de la ràdio, hoy por hoy.
Molt fort, eh? Molt fort, però segur que no és l'única que li ha passat això.
No.
Segur que no.
No.
I per completar l'estudi d'avui, atents i atentes, perquè tenim una persona que ens explica l'altra cara de la moneda.
Ai, compte aquí.
L'ho he intentat, però no he pogut.
Com? Has intentat i no has pogut?
No he pogut. M'ha entrat l'ansietat i tot i m'ha anat al lloc.
O sigui, que vas...
Sense un petó ni res.
Vale, vas estar a punt de posar-li les balles a la teva parella.
Sí.
Parella actual?
No. No, tio. No puc dir això a la ràdio, eh? No.
No ho vas saber?
No.
Per tant, no et va haver de perdonar ni res.
No.
I li vas explicar algun cop?
No, li vaig dir que no em sentia bé amb ell perquè no em sentia realitzada i ho vaig deixar.
Ah, o sigui, que ho vas deixar?
Sí.
Perquè et vas
abans donar? Abans de ficar-li les banyes, sí. Me'n vaig a compte i dic, fins aquí. Ja hem fet prou, tu estàs bé, jo estic bé, adéu.
Vale. Si a tu et posessin les banyes, ho perdonaries?
No, perquè em faria molt de mal. Perquè, clar, si tu m'has dit que m'estimes, si després estàs amb un altre o amb moltes altres, això em sentiria com una merda, bàsicament.
Bàsicament. Ai. Atrapada, també et dic, atrapada.
Home.
Ara sí, escolta la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta del dia. Ella és Lara Castro, psicòloga, sexòloga, directora de Placer Consentido i membre del grup de treball Sexualitat i Parella del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda, Lara.
Molt bona tarda.
La primera pregunta és obligada. És més normal del que creiem ser infidel?
Doncs sí. Sí. Però sí que és veritat que ara hi ha molta més consciència de treballar-ho a teràpia. Uh-huh. I potser seria interessant també que definíssim què és una infidelitat.
Ara.
Perquè a vegades doncs, bueno, hi ha molta controvèrsia, no?, amb el tema de si un acte és infidelitat o no ho és, i hem de començar dient que estem parlant d'infidelitat quan es trenca el pacte prèviament establert en aquella parella en concret, val? Uh-huh. O sigui que estem parlant de qualsevol tipus d'acte, no? Per alguna parella, doncs, una intencionalitat en un missatge, doncs, pot ser una infidelitat. Per una altra parella, doncs, això no és cap infidelitat, val? Mm. Llavors, si parlem d'aquest trencar el pacte, doncs sí, realment és molt freqüent, sí.
Per tant, la infidelitat no implica només l'acte sexual, eh?
No.
Val.
Una infidelitat només es produeix quan la relació ja va de baixada, és a dir, que ja tenim alguns problemes a sobre, o quines són les causes, els motius pel qual es pot produir? És només per desig?
No, perquè hem de partir de que la infidelitat és responsabilitat de la persona que fa la que la comet, no? Uh-huh. Llavors, mai depèn de l'estat de la relació. Què vull dir amb això? Doncs que, per exemple, no? Si hi ha una parella i realment, doncs, imagineu que és la dona, no? Doncs, una parella heterosexual. Doncs la dona veu que la relació no funciona, no es sent bé en aquesta relació i decideix, en lloc de, doncs, enfrontar el conflicte, parlar amb la seva parella i fins i tot iniciar, doncs, una teràpia, decideix, doncs, mirar cap a una altra banda i estar amb una altra persona, no? Doncs aquesta és la clau, no? Realment no ha sigut el problema el que la relació no funcionés, sinó ha sigut la seva decisió, no? Llavors, quan preguntes per causes, no? Hem de buscar, doncs, en aquesta persona, doncs, pot ser des de, per exemple, una baixa autoestima, no? Que aquesta necessitat de sentir que agrades a altres persones, això es pot donar des d'un inici de la relació, no? Que estiguis estupendament amb l'altra persona, però tu tens aquesta necessitat i, bueno, doncs vas fent, no? Diguéssim. Hi ha persones, per exemple, que estan enganxades al sentiment d'enamorament. Llavors, sí, com que van buscant aquesta sensació també en altres persones, fora de la parella, de manera infidel, no? Aquest és el que estem dient, no estem parlant de poliamor, eh?
Mm-hmm. Clar.
Per exemple, una por al compromís, no? Tinc por al compromís i, per tant, com per jo sentir que hi ha com una falsa llibertat, no? Doncs vaig tenint aquestes o converses o relacions, no cal que siguin sexuals, no? Com dèiem abans, depèn de quina relació. Males gestions emocionals, o sigui que són molts conflictes psicològics de la pròpia persona, no?, que comet aquesta infidelitat.
Uh-huh. Quins consells els hi dones a aquelles parelles que han patit, ja ha vingut aquest problema, no?, una infidelitat, i que volen recuperar la confiança?
Doncs el consell principal seria fer una teràpia de parella. Això per començar, no? Perquè, i si no, bueno, també pot funcionar, no?, evidentment, una teràpia individual on l'altra persona, la parella, doncs vegi, no?, aquest compromís d'estar fent un canvi. És a dir, per restaurar aquest dany, no?, que s'ha fet a la parella, l'altra persona ha de veure un compromís d'arreglar, de solucionar aquell conflicte intern que l'ha portat a cometre aquesta infidelitat. Llavors, molta comunicació, sobretot molta comunicació, però autèntica, no?, de com m'estic sentint, què està passant, què em va passar, no? Això és fonamental.
Clar. Uh-huh. Lara Castro, psicòloga, sexòloga, directora de Placer Consentido i membre del grup de treball Sexualitat i Parella del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana, que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, Nina. Mig minut i arribem a 3:15 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ens desinformem amb el desinformatiu d'en Reventós. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en comunicació, educació, esport, relacions internacionals i salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
El desinformatiu d'en Reventós.
Vinga, va, dos minuts, que passen de 3:15 de la tarda i ara, com cada divendres a aquesta hora, arriba el moment de la millor desinformació. Hola, Reventós, què tal? Com
molt
estàs?
Molt bé, Joan, tu com estàs? Molt bé.
Escolta,
avui et porto una novetat.
Ui, quina?
Mira, al final del desinformatiu hauràs d'endevinar quina és la notícia que no és de la redacció del desinformatiu. Què et sembla?
Val. Accepto el repte, va. Comencem?
Comencem.
Doncs vinga, va, endavant amb el desinformatiu d'en Reventós, un espai de desinformació que, sense voler informar, a vegades informa. I comencem parlant d'internacional. Missió especial, molt especial.
Elon Musk, conegut pels seus exeruptes a Twitter i per les seves empreses espacials, està preparant una missió molt especial. Vol enviar una sonda espacial que actualitzi a les ja antigues Voyager que portaven un missatge per intel·ligències extraterrestres. Elon ha cregut convenient que aquest missatge s'ha de fer més actual i més concordant amb les actuals vicissituds de la humanitat. Elon Musk incluirà una sèrie de missatges sobre l'ésser humà i sobre la seva vida al planeta Terra en diferents formats a la seva nova sonda. I per donar aquests missatges, volia una persona representativa que ens pogués representar a tots els humans pel seu tarannà i manera de fer.
Clar.
La decisió ha sigut complicada, però finalment s'ha decantat per una persona en la que creu que tots ens podem veure reflexat.
Ai.
He parlat de la persona escollida amb els meus empleats i tots estan d'acord, ha declarat. Finalment, doncs, Joan, la persona escollida per Elon Musk per representar a la humanitat davant de possibles intel·ligències extraterrestres ha sigut Isabel Díaz de Ayuso.
Ai,
una persona que ha sigut community manager d'un gosset, crec que disposa de la millor sensibilitat i empatia per representar els homo sapiens sapiens davant d'una intel·ligència alienígena, ha dit Elon Musk. Una vegada s'ha aventat de la notícia, Mario Vaquerizo ha declarat: mi sueño sería ser un alien y que el primer ser humano a quien vea sea a Isabel Díaz de Ayuso.
Entrem en plana política i econòmica. El centre de la Terra ha començat a girar en sentit invers.
Aquesta és la notícia que va saltar als mitjans aquesta setmana i que ens ha posat en alerta a tots. Què és el que està succeint exactament sota els nostres peus? Doncs molt senzill, que el nucli de la Terra ha començat a girar en sentit invers a la superfície. Molt bé, però això en què ens pot afectar? En primer lloc, aquest fenomen pot provocar que el dia s'escurci unes fraccions de segon i també pot influir en el clima i en el nivell del mar. Però potser encara que catastròfiques, aquestes conseqüències són massa globals. En què, Reventós, sisplau, en què ens està afectant aquest moviment del nucli de la Terra en el dia a dia? Molt bé, ara ho explico.
M'agrada perquè tu dius a tu, eh?
Jo mateix.
Val.
El seu fill únic, doncs. hem contactat per videotrucada amb el senyor Josep Lluís Magraire, doctor en astrologia i psicopolítica per la Universitat de la Vall d'Aran.
Psicopolítica, eh?
Efectivament, val. Psicopolítica. El doctor afirma que s'estan produint bloquejos en algunes persones degut a aquest diferent moviment del nucli de la Terra. Segons el doctor Magraire, són paraules textuals,
sí,
les ones alfa que emet aquest moviment del nucli xoquen amb el moviment en sentit contrari de la superfície terrestre, afectant a l'hemisferi esquerre del nostre cervell, que és el de la presa de decisions. Això està afectant a moltes persones i a molts àmbits de la societat. Un dels més importants perquè ens afecta a tots és, per exemple, la falta d'acord per signar els pressupostos de la Generalitat. Fins que el moviment de la superfície i el nucli no es tornin a la línia, afirma el doctor, continuarà aquest bloqueig i això no passarà fins dintre de 30 o 80 anys, aproximadament.
Déu-n'hi-do.
Per desgràcia, no hem pogut continuar la videotrucada amb el doctor Magraire perquè en un principi semblava que la connexió s'havia tallat perquè s'havia congelat la imatge, però qui s'havia bloquejat en realitat era el mateix doctor, ja que hem vist perfectament com s'apropava després el seu fill a intentar desbloquejar-lo. Esperem un ràpid desbloqueig, doctor.
I atenció, perquè ningú es queixa per la inflació, Reventós.
A Vilanova de Segre és un petit poble de la comarca del Segrià que té una peculiaritat. Ningú està preocupat pel tema de l'alça de preus i ningú s'ha queixat. El nostre poble no volem queixes, diu el seu alcalde, Domènec Bimbodí, i propietari de Caviures Bimbodí, l'única botiga de tot el poble. Aquí ningú ha pujat ni pujat els preus. I és veritat. Però no és que no els hagi pujat, sinó que els ha baixat.
Ep.
Diu l'alcalde, la gent es queixa quan pugen els preus, no quan baixen. I aquesta és la fórmula de l'èxit d'en Domènec, o això és el que ell pensava. Malgrat que sembli contradictori, els clients no estan gens contents. Esclar que baixa els preus, diu un veí de Vilanova que prefereix mantenir-se en l'anonimat. Però els baixa tant que els proveïdors no li porten quasi res i ara ja solament ven ja té comos, perquè es veu que el seu cosí treballa a la fàbrica i li fan preu. Ens obliga a anar al Bonària de Juneda a fer la compra. Domènec es defensa i diu és que la gent mai està contenta. Si no és per una cosa, és per l'altra. Que se'n passin a la Bonària a comprar ja té comos de locals que estan, per poder-los comprar hauran de demanar una ampliació d'hipoteca.
I seguim parlant d'actualitat. Aquesta hora, amb en Reventós, conseqüències de la vaga de mestres i de metges.
Efectivament, una de les principals conseqüències negatives de la vaga de metges d'aquesta setmana ha sigut l'anul·lació de cites i intervencions a molta gent que feia molt de temps que les tenien programades, el que ha comportat grans emprenyaments entre els usuaris. Però no a tots. Enric Tomàs, estudiant de cinquè de primària, ha tingut doble motiu per estar content. Per una part, degut a la vaga de metges, s'ha anul·lat la visita que tenia amb el seu pediatre on li havien de posar la vacuna del meningococ. I per l'altra, i degut a la vaga de professors, ha tingut el dia lliure. Això és un somni, ha dit l'Enric als nostres micròfons. El que no sap l'Enric és que dilluns vinent ja no hi ha vaga de metges i com els seus pares coneixen molt el seu pediatre, li han passat la visita a proper dilluns.
Ai.
No serem nosaltres qui li faci passar un mal cap de setmana al xaval, mira, que estigui content.
I atenció a aquesta original manera de defensar el català.
Roderic Vives, un jove estudiant de FP administratiu de la ciutat de Barcelona, vivia inquiet perquè estava veritablement fart de no fer res davant de tots els atacs que està rebent el català. Així, doncs, va decidir passar a l'acció. En un principi no sabia exactament què fer, ens diu Roderic. Anava pels carrers recitant poemes d'en Pere Gimferrer i Ausias Marc, però allò no em portava enlloc perquè la gent no m'entenia. Una nit, continua Roderic, vaig tenir un somni i aleshores vaig tenir clar el que havia de fer. Roderic es va aixecar, va agafar folis i es va començar a escriure. Aquell mateix matí va anar a la Rambla de Catalunya en Provença, cantonada Provença, i va començar a donar aquells folis escrits a tothom amb qui es creuava. Què és el que estava donant, em preguntaràs, Joan.
I tant.
Doncs de la mateixa manera que fa uns anys va aparèixer el moviment de les abraçades gratis, Roderic va començar a repartir de manera gratuïta pronoms febles a tothom.
No m'ho puc creure.
I, u, el sí, mel, la. Aquests són alguns dels pronoms febles que va començar a repartir pels carrers. I avui, Joan, tenim la sort de tenir-lo aquí. Mira el carrer, estic aquí fora, el tenim aquí davant,
correcte,
dels nostres estudis. Mira, ara mateix, atenció, sembla que està repartint un al su a una senyora. molt bé, Roderic. Realment és molt emocionant veure com els joves decideixen sortir als carrers a defendre el català amb aquestes iniciatives. Anem-hi, Lu, Roderic.
I porta pedalant un any seguit.
Quim Oleguer, un ferrer de Caimany del Pedrer, ha estat sempre una persona molt consensada amb el medi ambient i les energies renovables. Des que va esclatar la crisi dels preus de l'energia, la seva preocupació ha anat a més i des d'aleshores està pedalant sense parar, connectat a unes bateries que acumulen l'energia que ell va generant. Els veïns s'encarreguen de que a Quim no li falti de res, en part perquè els interessa, ja que està generant gran part de l'electricitat que consumeixen. Quim no es cansa mai. Si el planeta cada dia surt al sol, jo cada dia puc estar pedalant, ha declarat. L'única persona del poble que no porta gens bé aquesta gran iniciativa solidària d'en Quim és Estel Parets, la seva dona. Em sembla molt bé que vulgui ser tan solidari, diu Estel, però, és clar, també m'agradaria que alguna vegada Quim es solidaritzés amb mi, que ara mateix, si em connecten un cable, a mi també, em sobra energia com per donar llum 3 anys seguits a tota la Conca de Barberà.
Parlem també de tecnologia, reventosa, espectacular funcionament del xat GPT.
Realment espectacular, Joan. El famós xat GPT, que funciona amb tecnologia d'intel·ligència artificial i ha sigut desenvolupat per l'empresa OpenAI, no deixa de donar passos endavant en el seu constant aprenentatge. Enriqueta Villalonga, veïna de Sant Fruitós del Camp, estava una tarda avorrida passant la tarda amb el xat GPT quan se li va ocórrer fer-li aquesta pregunta que feia anys que li rotava pel cap. Hi ha una veïna que a vegades em diu que tinc una germana. És cert? La resposta del xat GPT la va deixar glaçada. La teva germana es diu Amparo. Té una tenda de peix salat al mercat d'Amposta. Té 56 anys. Està separada, però es tornarà a casar amb l'Antonio, que és qui li porta la comptabilitat. En un primer moment, Enriqueta no s'ho creia, però farta de no poder dormir, un dia va anar al mercat d'Amposta a buscar l'Amparo i quan es van veure, de seguida van sentir quelcom semblant un feeling especial. A més, Amparo també tenia una piga en forma de cor que té l'Enriqueta a la natja esquerra. Aquest va ser el moment de la revelació.
Ai, Enriqueta.
Impressionant revelació,
impressionant, el document.
Sí, sí.
La persona que estava gravant allà, impressionant. Quin serà el següent pas del xat GPT? Anar a un bar i sense haver-li dit al cambrer activar la màquina xato, activar ell sol la màquina del tabac?
I obrim plana d'esports, atenció amb un descobriment d'en Reventós, la veritat de David Balaguer.
Tots coneixeu el David Balaguer, el conegut periodista, gran perico i millor persona que podeu escoltar tots els dimecres amb les seves coses quotidianes aquest mateix programa. Doncs bé, el desinformatiu està en disposició de donar una exclusiva que canviarà la imatge que l'opinió pública té sobre Balaguer.
Compte aquí.
A veure, no ens agrada, Joan, ser precisament nosaltres qui destapem la veritat, però per sobre de la companyonia està el nostre compromís amb la desinformació.
Sempre.
La nostra col·laboradora, Flora Reventós, casualment, estava amb uns amics de la facultat veient el Barça Real Societat de la Copa del Rei al bar Bocadilleria El Bras Bordeoro, al carrer Escuracanyes, del barri de Sants. Doncs bé, Flora es va fixar en tres individus molt cridaners que estaven en una taula propera celebrant de manera exagerada les jugades del club blaugrana. Arribat el moment del gol de Nusman Dembélé, aquella taula va iniciar-se una muntanya russa de rauxa i follia que va culminar amb un dels individus pujat sobre la taula cridant Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé. Saps qui era, Joan?
Qui era?
Saps qui era aquesta persona?
Ai.
Efectivament, era David Balaguer, el fins ara considerat per tots gran perico.
No m'ho puc creure.
Després del partit, els tres amics van marxar i van acabar la nit al conegut restaurant El Cangrejo.
El Cangrejo, has dit,
eh? El Cangrejo,
ara sí que m'ho puc creure.
El Cangrejo. On Flora ja no va poder accedir perquè el porter no la va deixar entrar.
Clar.
Degut al seu outfit de gos aflautat. David, malgrat tot, els teus companys del desinformatiu estem amb tu. Ànims i força Barça.
I finalment, anem a la previsió meteorològica d'avui. Reventós, què ens expliques?
Em fa l'efecte que el nostre meteoròleg de capçalera, en Jaume Reventós, no la va encertar gaire la setmana passada. Però no importa, perquè precisament per això estem al desinformatiu. Connectem de nou amb ell des de la seva estació meteorològica situada a Avinyonet del Penedès. Endavant, Jaume. Jaume.
Mare de Déu Santíssima, quin fred que fa! Tinc els collons gelats! Oh, perdó, allò del temps, sí. Fa molt de fred i encara farà més. Així doncs, avis i àvies que m'escolteu, aneu molt amb compte si sortiu al carrer de no relliscar i caure, que després us trenqueu el maluc, us han d'operar i al sortir els vostres fills solament es preocuparan de buscar-vos la residència més barata perquè no molesteu gaire. I recordeu, a l'hivern, bona escudella i bé calent.
Moltes gràcies, Jaume, per la teva predicció. Tu sempre tan clar i català, eh? Igual que quan em deies que no faria res de bo a la vida. Doncs ara mira'm. Ai, Joan, perdona, m'he fuscat. No, això no és possible.
Tranquil, Reventós, tranquil.
En fi, fins aquí el desinformatiu, un espai de desinformació que sense voler a vegades informa.
Joan. Reventós, què? La notícia...
Quina creus que ha sigut la notícia que no és nostra?
Jo crec que és la del centre de terra.
No.
No?
No, ha sigut aquesta.
Quina era?
En realitat, totes són nostres.
Gràcies, Reventós, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu.